Onda Cero Catalunya, Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
Benvinguts a Lideratges. Aquesta setmana el Col·legi d'Economistes de Catalunya va celebrar una trobada excepcional amb els expresidents de la Generalitat, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, en el marc del cicle Converses del Degà amb Carles Puigdetravi. Durant l'acte, que vaig tenir l'oportunitat de moderar, els tres líders van discutir sobre el present i el futur de Catalunya, destacant l'optimisme econòmic i els reptes com la preservació de l'estat del benestar, les infraestructures, l'ocupació i l'accés a l'habitatge. A més, van subratllar la urgència d'aprovar un nou model de finançament autonòmic, animant els partits polítics a treballar conjuntament. L'acte va oferir també una visió més personal dels expresidents gràcies a la presentació, sempre amb un toc d'humor, de Jaume Menéndez, vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Sens dubte, l'interès general per aquesta trobada de tres presidents de la Generalitat reflexionen sobre el futur de Catalunya i convertir el col·legi en un gran espai de diàleg i de consens va ser un gran encert. La més mira sincera, enhorabona al degà i a tot l'equip del Col·legi d'Economistes. I avui començarem parlant a la secció de notícies amb Guillem Llorenç, president de l'Associació d'Economia Social a Catalunya, la ESCAT, en relació a la nova llei que ha aprovat el govern català sobre l'economia social i solidària. A continuació, la tertúlia, parlarem amb Alba Ròdenas, advocada i directora d'Augusta Abogados, responsable del Germandesc, experta en dret internacional privat des de la vessant patrimonial, immobiliari, contractual i successori, professora de la UB i a la Universitat Alemanya de Bayreuth, i a Jaume Menéndez, doctor en economia, especialista en governança fiscal corporativa i exdirector del programa de política fiscal corporativa de la Generalitat de Catalunya sobre la protecció del patrimoni i com la fiscalitat pot influir a les decisions financeres. Seguidament, a la secció de comunicació i màrqueting, parlarem amb Li Danqi, CEO de Puente China, sobre el nou any xinès i les diferències amb Occident. I per acabar, a la secció empresa en femení, parlarem amb Andrea Carandell, CEO de Benito Urban. Comencem.
Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
El govern català ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'economia social i solidària que reconeix institucionalment el sector. L'economia social i solidària a Catalunya està composta per més de 7.400 organitzacions i treballen més de 140.000 persones. Aquesta llei preveu crear també el Consell Català de l'Economia Social i Solidària. Per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Guillem Llorenç, president de l'Associació Economia Social Catalunya, ESCAT. Benvingut a Lideratges, Guillem, com estem?
Moltíssimes gràcies, molt bé, un plaer.
Gràcies. Bé, primer de tot, he fet un breu repàs de l'avantprojecte, però què és exactament la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya i com es tradueix això a la realitat diària del sector?
Doncs primer de tot crec que és una necessitat per generar un marc de l'economia social i totes les seves derivades, doncs el cooperativisme, el mutualisme, el tercer sector social i la pròpia economia solidària, són realitats al nostre país. A més, especialment a Catalunya té una llarga tradició amb aquest espai de l'economia social i no té un marc jurídic, no té un marc legal, no té un reconeixement. Tot això en un moment on la política europea doncs ve reconeixent l'economia social com un tipus d'economia que és capaç de transformar, de generar coses positives i impactes positius, i en el nostre país no la tenim regulada.
I a què es dedica exactament l'Associació d'Economia Social i Catalunya i quina valoració feu d'aquest avantprojecte?
L'ESCAT, l'Associació d'Economia Social de Catalunya, és simplement, o no simplement, és l'organització que té el rol de representar doncs tot aquest gruix d'entitats i d'empreses que centrem la nostra activitat no en el lucre econòmic, sinó en generar unes activitats sostenibles on el valor de la feina de les persones que realitzen aquesta activitat és primordial. Sempre parlem de que l'economia social posa les persones al centre de l'activitat i, per tant, hem de conjugar, evidentment, la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat a tots els nivells, però amb una visió molt diferent que no és la de l'especulativa o la del lucre. No? Uh-huh. Aleshores, l'associació doncs, és la que engloba doncs, la taula del tercer sector, la confederació del tercer sector, la confederació de cooperatives, la xarxa d'economia solidària i la federació de mutualitats, que són les entitats que representen cada un dels sectors de les petites famílies o de les grans famílies que formen part de l'economia social i solidària.
Molt bé. I com d'important és aquest reconeixement per a aquest sector?
Important. Per mi és imprescindible. És que és una realitat que a Catalunya doncs, està ocupant un 8, 9, 10% del producte interior brut, que té uns números de treballadores, tal com comentaves abans, molt importants, que formen part del tarannà, de la idiosincràsia del nostre país, que a més generen un impacte positiu en el desenvolupament de la seva activitat i, per tant, la política pública les ha de potenciar. I, per tant, és imprescindible que reconeguin, que tinguin un marc clar de qui forma part d'aquesta economia social i solidària, que no hi hagin espais doncs, com de social washing, no? D'empreses que sumen valors que són un aparador i que, per tant, tinguem un reconeixement a la feina que fem, ni més ni menys.
I tant. I en què consistirà la creació del Consell Català de l'Economia Social i Solidària? Sabeu ja com funcionarà?
Bueno, hi ha una gran part de tots aquests, de tota aquesta llei doncs, que s'hauran de fer els reglaments per acabar desenvolupant al 100% com funcionaran les coses. La idea del Consell és que generi un espai on hi puguin participar doncs, de manera més o menys paritària doncs, els elements del govern, espais del govern amb la seva transversalitat amb els diferents departaments, perquè al final estem parlant d'un model econòmic, no d'un sector econòmic. Per tant, és un model que té un sector d'activitat o que pot abastar qualsevol sector d'activitat. Per tant, és important que tingui relació amb els diferents departaments i que a la vegada doncs, el moviment de l'economia social també tingui representants per generar aquests consensos de país i aquestes condicions per poder anar definint i per poder anar avançant d'una manera compartida, també en presència dels diferents partits polítics, entenent que han de ser acords, no només acords amb els governs i cada 4 anys està canviant les condicions, sinó que han de ser acords de país i han de ser realment objectius amb una voluntat de canviar realment el nostre entorn i la nostra economia.
I ja per acabar, com creus que evolucionarà aquest recentment reconegut sector i quin futur té?
El futur que té, o el present i passat immediat, és que és un espai de creixement, és un espai on s'estan sumant moltes persones, és un espai on crec que hi ha un canvi de paradigma de la gent jove, de qui entén què és el treball, de qui entén què és l'economia, i això fa que sigui un sector emergent. Vam passar no fa gaire una crisi econòmica, després una crisi de la Covid, que a part de l'econòmica ens porta una crisi social, una crisi sanitària, etc, que ens van fent veure les coses de manera diferent. Ara sembla que després de cada una d'aquestes crisis anem inventant respostes superoriginals i modernes, i dius, no, és que hi ha un tipus d'economia que això ja ho té a l'ADN i que ho portem treballant des de fa segles en aquest país, perquè creiem que l'economia està a disposició de les persones i no les persones a disposició de l'economia.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, gràcies per donar-nos a explicar-nos com evolucionarà aquest sector, el tercer sector, i fins la propera. Molta sort i molts èxits.
Moltíssimes gràcies, fins aviat.
Fins aviat. Guillem Llorenç, president de l'Associació d'Economia Social Catalunya, AESCAT.
A Onda Cero Catalunya, lideratges.
Sovint es parla sobre la protecció del patrimoni. Això significa prendre una sèrie de mesures per assegurar i preservar els teus béns i els drets individuals. En aquesta tertúlia volem conèixer de la mà d'experts com la fiscalitat pot influir en les vostres decisions financeres, tant a Espanya com a Catalunya, i també parlarem sobre la importància del país d'origen de la persona física en aquest context i també com afecta les empreses familiars. Així que, si alguna vegada us heu preguntat com optimitzar les vostres inversions o com evitar sorpreses fiscals, en aquesta tertúlia d'avui tractarem de resoldre alguns dubtes. I ho farem de la mà d'Alba Ròdenas, advocada i directora d'Augusta Abogado, responsable del German Desk, experta en dret internacional privat des de la vessant patrimonial, immobiliari, contractual i successori, professora de la UB i de la Universitat Alemanya, a veure si ho dic bé, de Bayreuth.
Perfecte.
Vale. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I Jaume Menéndez, doctor en Economia, especialista en governança fiscal corporativa, exdirector de Fiscalitat i Govern i Control Fiscal de Gas Natural i exdirector del Programa de Política Fiscal Corporativa de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, Jaume, de nou.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bé, benvinguts a tots dos. Primer, comencem una mica, Alba, per posar-nos en context. Explica'ns què entenem, què s'entén per patrimoni i de què pot estar composat.
Aviam, quan parlem de patrimoni i sempre parlem de les dues vessants, grans vessants, béns mobles i immobles. Immobles crec que ho tenim tots molt clar, tant el solar com el que està construït, que pot ser tant residencial com un hotel, etcètera, etcètera, pot ser propietat d'un particular o bé d'una societat, i aquí sí que ja ens haurem de moure més a l'hora de planificar. Quan parlem de béns mobles estem parlant, òbviament, doncs, de saldos en comptes bancaris, productes financers, inversions, obres d'art, no ens oblidem, joies, vehicles, embarcacions, participacions o accions en societats, també són béns mobles, i no ens oblidem també del contingut digital i també d'aquelles propietats intel·lectuals, el que és la propietat intel·lectual, les marques o les patents en el sector de propietat industrial. D'acord? Mm. O sigui, és un gran ventall i hem de veure més enllà quan volem organitzar el nostre patrimoni, així com la nostra successió en el seu cas. Hem de sortir una mica, quan parlem de béns mobles i immobles, de lo que les concepcions típiques històriques que tenim en ment.
Mm-hmm, molt bé. Jaume, i referent al patrimoni, a la Constitució, no? Per constituir un patrimoni hi ha unes transmissions patrimonials, no? Quins són els tipus principals, no? Hi ha deshoneroses, operacions societàries, actes jurídics, documentals...
Si ens basem d'entrada en el que és el patrimoni immobiliari, és una de les figures que està no només subjecta a un tribut exclusiu, com seria el que has anomenat tu d'impost de transmissions patrimonials, sinó que són uns béns que estan afectats per tributació tant de l'àmbit estatal com de l'àmbit autonòmic com de l'àmbit local. I aquí hauríem de establir una diferenciació, és a dir, per l'adquisició o transmissió dels béns, és a dir, si jo compro un bé immoble de nova construcció, estarà subjecte al 10% d'IVA, que seria un tribut estatal. Si aquesta compra es produeix, és una segona transmissió, és a dir, la compra-venda d'un immoble usat, aquest estaria subjecte a l'impost de transmissions patrimonials per part de la comunitat autònoma. Val a dir que també, amb la primera compra, ja més enllà del 10% d'IVA, també hi hauria la subjecció o tributació per actes jurídics documentats, que nominalment és un import molt inferior al de transmissions. Quan ens posem a la situació de venda, aquesta venda pot produir un guany o pèrdua patrimonial. Si és tant si és guany com si és pèrdua patrimonial, això s'ha d'incloure a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques. I quan aquesta venda es produeix mortis causa, el cas successori, doncs llavors estaria subjecte a un impost de caràcter autonòmic, com seria l'impost de successions i donacions. Afegint que en aquest cas també hi entraria una tributació de caràcter local, que és la coneguda com a plusvàlua municipal, l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Però si sortim de l'àmbit de la compra i la venda i diem, bueno, jo sóc titular d'un immoble, per aquesta tinença de patrimoni, evidentment també hi ha una subjecció a tributació. Per un costat, si estàs subjecte a l'impost de patrimoni, l'hauràs de reflectir dintre de la composició patrimonial teva. Si el tens en propietat i l'utilitzes tu, llevat de la vivenda habitual, has de fer una imputació de l'ingrés presumpte amb l'impost sobre la renda, i si aquest immoble el tens llogat, doncs el rendiment net d'aquests lloguers doncs també estarà subjecte a l'impost sobre la renda. Per tant, és una de les figures en les que tant la tributació estatal, autonòmica com local té a veure amb el cost de comprar, vendre o disposar d'aquest patrimoni.
Uh-huh, perfecte. I de quina manera es pot protegir el patrimoni d'una família per fer que passi de generació en generació, Alba?
Aquesta és una de les grans preguntes. Aquí a Catalunya tenim una figura emblemàtica regulada al llibre quart de successions del Codi Civil de Catalunya, que són els pactes successoris. Suposo que molts dels que ens escolten doncs, han sentit a parlar d'aquesta figura. Però tornant a la teva pregunta, després ja entrarem més en concret. Per una banda, tu has dit protegir el patrimoni d'una família. Protegir i també mantenir, o sigui, això ho hem de tenir clar, i després traspassar de generació en generació. Jo crec que abans de buscar les figures que ens encaixin més, crec que és fonamental la comunicació justament amb aquestes futures generacions per tenir clar realment què volem, cap on volem anar i qui està preparat també per gestionar aquest patrimoni futur, perquè potser la preparació que tenia el propietari inicial no és la que tenen els fills, on tenen uns altres o tenen uns altres interessos o volen dirigir també l'empresa o aquest patrimoni cap a una altra figura o bé cap a una altra activitat. En qualsevol cas, tornar a la teva pregunta, protegir, òbviament, hem de tenir sempre, jo sempre recomano otorgar testament. El testament no és un document car, testament notarial, estem parlant, que et protegeix davant d'una successió intestada, és a dir, sense testament, perquè aleshores sí que ens hem de cenyir a el que ens diu el Codi Civil de Successions de Catalunya i potser no ens agrada en aquell moment. Ens permet també modificar-ho, és a dir, un testament és revocable. Per tant, conforme va passant els anys, pot ser que les nostres voluntats vagin canviant, la situació familiar, patrimonial, el podem tornar a fer. I el que jo us deia abans, els pactes successoris, aquí sí que el que tenen és que, a diferència dels testaments, són documents atorgats per dues o més persones, d'acord? Bàsicament és un instrument que donen dues persones sobre un bé o diversos béns, i aquí sí, i no es pot revocar unilateralment. És a dir, són aquestes persones que han otorgat aquest pacte successori davant de notari, que també, en cas de voler-ho canviar, tenen també otorgar aquesta revocació de forma conjunta. Mm-hmm. Per això és una bona eina i que es fa servir molt en empresa familiar. Mm-hmm. Altres figures que també es coneixen doncs, són els fideicomisos, o els llegats, a part del nomenament d'hereus, doncs deixar uns llegats, que són béns concrets, a determinades persones.
Molt bé. Jaume, com i quan tributa l'herència de patrimoni a Espanya i què és el més important a tenir en compte?
Per regla general, podem dir que el com i quan tributa doncs, una persona doncs, mort en el territori català, que és l'habitual, i deixa en herència a uns familiars que també doncs, resideixen a Catalunya. En aquest cas, el com s'ha de determinar diguem-ne, la relació de béns de la persona difunta, s'han de fer la valoració tant per part del patrimoni immobiliari com el mobiliari, i a partir d'aquí doncs, resulta una determinada base imposable, la que s'apliquen unes deduccions, i la quota s'ingressa, en aquest cas, a l'Agència Tributària de Catalunya. Aquest, diguem-ne, seria el cas més habitual de com i quan tributa. Doncs, com tributa? Tributa a Catalunya a través d'una tarifa progressiva, i quan tributa, doncs, el termini per la presentació de l'autoliquidació de l'impost de successions són 6 mesos a partir del traspàs de la persona. És evident que hi ha circumstàncies en les que la norma ja permet, diguem-ne, uns determinats punts de connexió en funció de si la persona causant o difunta era resident a Espanya però a una altra comunitat autònoma, en el que d'alguna manera doncs, la persona beneficiària de l'herència, doncs, l'administració que li és competent per liquidar és la comunitat autònoma on havia residit la persona difunta, però després podríem trobar casos singulars com si la persona beneficiària de l'herència no resideix a Espanya quan el causant havia residit, i després el cas contrari, que és quan el causant, la persona difunta, residia fora d'Espanya i els hereus estaran aquí. Evidentment, i com comentava abans també l'Alba, és un tema de, no només de planificació, perquè en molts casos no cal una extremada planificació, però sí que la recomanació com a professional i com a professional que no es dedica en el dia a dia d'aquest compliment tributari és un correcte assessorament, tant des del punt de vista jurídic com des del punt de vista econòmic. Perquè d'aquesta manera evitar ensurts amb el que pugui passar i sobretot evitar una autoliquidació incorrecta que després doncs, et pugui generar determinat tipus d'actuacions de comprovació, en aquest cas de l'Agència Tributària de Catalunya.
Molt bé. Alba, ja ho has explicat una mica abans, no? però com d'important és tenir aquest testament, elaborat aquest testament i per què serveix i qui el pot fer?
Aviam, el testament, com hem dit, és un acte unilateral, a diferència del pacte successori. És revocable, també una gran diferència amb el pacte successori. I això què vol dir? Doncs que el podem modificar al llarg de la nostra vida. Ens permetrà no només designar hereus o hereves, sinó també manifestar en algun moment si volem que algun dels nostres hereus que haurien de ser desheretats per les causes taxades pel mateix Codi Civil de Successions. Ens permetrà també, en cas d'una herència complexa o com abans comentava el Jaume, que hi ha diferents hereus, que es preveu que poden haver disputes futures, pues fins i tot demanar que es nomeni un marmessor, en castellà l'albacea, que aquest marmessor el que pot ajudar és no només a posar d'acord, que tampoc seria la seva funció, però si bé administrar durant el temps que s'indiqui en el testament i vendre o no, o repartir l'herència, tot dependrà de quin tipus de marmessoria sigui, que hi ha la universal i la particular, i fins i tot també es pot encomanar amb el testament que es valorin aquests béns i com s'han de valorar i les preferències del testador a l'hora de repartir. Això què ens evitarà? Doncs que si no hem fet testament, imagineu-vos que aleshores s'obriria una successió intestada i això vol dir que aniríem a veure quin és l'ordre de succeir d'acord amb el Codi Civil català. Estem parlant ara sempre de Catalunya, doncs com ja sabeu, qui té veïnatge civil català se li aplicarà el Codi Civil català. En cas contrari, doncs aniríem a la comunitat autònoma pertinent. En aquest cas, en cas de, per exemple, que després de la mort hagin fills i un cònyuge, viudo o viuda, aquests fills serien els hereus forçosos, si bé el cònyuge, el marit o la dona que s'han quedat viudos, ells tindrien dret al usdefruit universal d'aquesta herència. Lo qual això sí que pot dificultar molt pues una entesa a l'hora de vendre, a l'hora de repartir, etc, etc. Per tant, és molt millor, per poc patrimoni que es tingui, i ja no entro que és poc ni que és molt, sinó jo sempre dic a la que tens un pis o algú que per tu té un cert valor, sigui un quadre, sigui un vaixell, sigui un cotxe, si vols deixar clar a qui li vols deixar, més val deixar-ho per escrit.
Clar, ja anava aquí a la següent pregunta, no? D'això que s'ha de tenir en compte i que es pot heredar, no? Perquè moltes vegades penses que doncs, no tens pis, no? No tens cap immoble, no cal fer un testament, però hi ha altres, com havies explicat, hi ha altres productes o béns que són heretables, no?
Són heretables i hi ha un tema que a vegades no es pensa quan anem a signar al banc assegurances, o amb l'assegurança, una assegurança de vida o productes financers, sempre al final de tot diu qui són els hereus en cas de defunció, no? I llavors, per defecte, normalment, amb el formulari ja et surt herederos legales, hereus legals. Dius, bueno, potser els meus hereus legals seran els que jo he dit al testament, però potser jo vull que aquesta assegurança de vida sí o sí vagi al meu fill o a la meva filla o a la meva mare en cas de que jo, bueno, pues premori, no? Val la pena llegir-se a aquests punts finals? Bueno, jo sempre dic tot ho hem de llegir, però si més no, a qui anirà aquesta assegurança de vida, per exemple, no? O aquest producte financer? Això també és important.
Molt bé. I tornem una mica al que estàveu parlant sobre les diferències entre dins d'Espanya, com a mínim, vale? Per què hi ha aquests diferents criteris a l'hora de dintre de les fronteres d'Espanya? Perquè després entenem que si dintre Europa, no, com deies, pot ser que sigui una persona que hagi viscut a l'estranger o nascut allà, però els fills viuen a Espanya. Es pot unificar tot sota un mateix criteri, Jaume?
Si partim de la base que l'impost de successions és probablement l'impost criticat com tots, però que a nivell internacional està aplicat a la gran majoria del territori OCDE, doncs tenim que la figura impositiva està regulada a tots els territoris i cada país, en aquest cas, doncs, aplica les seves concretes circumstàncies. Dins del territori espanyol, el que no podem obviar és que hi ha unes competències que tenen les comunitats autònomes per poder establir i determinar determinats requisits, no tots, i normalment sempre són a l'opinió de les comunitats autònomes pocs, però cadascuna té les seves competències. I això, d'alguna manera, el que té a veure és amb la pròpia autonomia financera de les comunitats autònomes. És per això que cada comunitat autònoma aplica la seva metodologia de política fiscal entenent dues qüestions, que aquest és un impost que afecta la redistribució de la renda en un moment en què el nivell de desigualtats a nivell mundial, però evidentment també a nivell català, és més alt, i d'alguna manera és una font de recursos que permet a les comunitats autònomes fer front a determinat tipus de finançament. I de la financiació, i ara és un tema que en parlem cada dia, la necessitat d'una millora en el finançament de Catalunya en concret, però de qualsevol territori espanyol, no? Per tant, aquí el que cal dir és que si ens creiem que les comunitats autònomes tenen una sèrie de competències, doncs el que hem de conviure és que puguin existir una sèrie de diferències. Quan analitzes la taula de quins són els tipus mínims i màxims a nivell de comunitats autònomes, veiem que no hi ha una gran diferència entre aquests mínims i màxims. Sí, hi ha hagut diferència amb l'aplicació de determinat tipus de bonificacions. I aleshores, des del meu punt de vista, això més que un criteri de política fiscal, és un criteri polític que apliquen amb la justificació de que hem de baixar impostos, però no podem oblidar que una baixada d'impostos significa tenir menys capacitat econòmica i en un moment en el que els temes de sanitat, de dependència, de salut, de seguretat cada vegada requereixen més fons, el que no podem oblidar és que la satisfacció d'aquestes necessitats, diguem-ne que ve de l'obtenció dels recursos suficients, no? Per tant, jo crec que no ens hauríem d'espantar perquè cada territori dins de l'Estat espanyol tingui, aplicant el seu àmbit de competències, doncs la prerrogativa d'assignar i determinar l'import que considerin més convenient des del punt de vista de que a partir d'aquí obtenen una sèrie de fons. En el cas de Catalunya, crec que l'última estadística superaven els 800 milions d'euros de recaptació i, per tant, aquest és un import que, d'alguna manera, doncs, serveix per fer front a una sèrie de necessitats. I dit això, i molt breument, si fem una estadística de què és el que de mitjana està pagant cada contribuent català per l'impost de successions, fins a herències de 400.000 euros, que ja comença a ser un import rellevant, en les dades, crec que era de l'any 2022, eren el 97,5% de les autoliquidacions presentades. I la quota màxima que s'han pagat per un import de 400.000 euros, de 600.000 euros, estàvem als 400.000 euros, era de 11.000 euros, no? Per tant, el 53% no paga absolutament res de l'impost de successions, fins al 82% dels hereus paga una quota de 73 euros, si l'herència és de 250.000 estaria a voltants de 3.000 euros, i és evident que les herències a partir d'un import significatiu, doncs de 800.000 euros, aquí podíem trobar dos vessants. L'anàlisi que es va fer de dir hi ha una herència amb una vivenda habitual que té un tractament preferencial i la resta de béns, doncs podríem estar parlant d'una quota aproximadament d'un tipus efectiu de poc més del 5%. Però si aquesta mateixa herència de 800.000 euros estigués composada per aquesta mateixa vivenda habitual, però per una empresa familiar que tingués un valor estimat en aquest hipotètic cas de 600.000 euros, l'herència no costaria absolutament res. No? Que aquest és un dels punts que, si escau, doncs parlaríem també de la singularitat amb els efectes tant de l'impost de successions com del patrimoni, del tema del patrimoni empresarial.
Uh-huh. I haurem de fer una altra tertúlia perquè se'ns acaba el temps, però és interessant aquesta aportació que has fet d'aquesta diferenciació en quant a les empreses familiars. Ja per acabar, Alba, quines són les diferències, també que dèiem que havíem tocat una mica, entre herències nacionals i gestió d'herències internacionals?
Sí, a veure, la gestió d'herències internacionals, bàsicament, aquí encara es requereix, no diria més assessorament, però sí més especialitzat, en el sentit de no és el mateix residents que no residents, nacionals versus veïnatge civil, quina llei estem aplicant a la successió d'un causant estranger, si és resident i mor aquí o és resident i mor amb el seu país d'origen, per exemple, i quin notari és el competent. Per tant, importantíssim, i cada vegada hi ha més mobilitat, i això ho sabem a nivell d'empresa, però jo sempre dic, darrere les empreses estan les persones, aleshores val més regular aquesta successió que tenim, justament perquè no ens passi, com l'experiència hem tingut al despatx, no? de residents no nacionals espanyols, sense haver fet testament, i que, malauradament, doncs, han tingut una mort sobtada en un territori espanyol, i pensant-se que aplicaria la seva llei nacional, doncs no ha sigut així, perquè avui en dia doncs, tenim el reglament de l'any 2012 que ja ha canviat aquest panorama a nivell europeu o dintre dels països que formen part de la Unió Europea i en especial d'aquest reglament pel que fa a quina llei aplico el meu testament, i aquesta persona, en aquest cas concret, doncs se li va aplicar la llei catalana quan la família es pensava que sí o sí aplicaria la seva llei nacional. Llei catalana perquè va morir aquí i era resident aquí, però podia haver sigut en una altra comunitat autònoma o a lo millor en un altre país. Per tant, val la pena fer aquesta regulació prèvia i tenir també la informació.
Clar, però per exemple, ara m'has fet pensar, si tu ets nascut a Catalunya i temporalment te'n vas a treballar a França, a París, vale? I has fet un testament aquí a Catalunya, vale? Però mors allà perquè estàs residint, perquè treballes allà, què aplicaria?
Aplicaria el que s'ha disposat al testament. Per això és important fer el testament. Vale, per això que és important fer el testament.
En el cas de que moris fora, si tens testament...
Aplicaria el que fa el testament, i el testament, i concretament aquest reglament europeu, el que et diu és llei aplicable... Sí o sí, és la llei de residència, no la llei nacional, que aquí va canviar molt el paradigma de la majoria de països que dintre del nostre dret civil internacional, el que dèiem era s'aplicar la llei nacional, aquí va dir la llei de residència, ja no es parla de nacionalitat, sinó de residència. Si bé tu, quan atorgues testament, pots escollir que se t'apliqui la teva llei nacional, o sigui, tens aquesta opció. I estem parlant dintre del territori europeu. Després ja parlaríem d'altres tractats o convenis, etc., o què aplicaríem.
I tots aquests youtubers que s'estan anant, o no youtubers, o esportistes que s'estan anant a Andorra, els hi aplicaria si la llei andorrana, si estan allà residint, o...
És que Andorra no forma part de la Unió Europea, per tant, no és país que està dintre d'aquest reglament. O sigui, s'hauria de veure... el que ells han otorgat, però seria...
Si no han otorgat i per desgràcia moren, bueno, desgràcia, vull dir, s'han anat a viure allà, no...
Doncs aquí hauríem de veure què diu la seva llei nacional interna i què diu la llei andorrana en relació a això, o si hi ha un conveni bilateral o multilateral entre aquests països.
Jaume, sé que volies aportar alguna cosa més.
No, no, simplement, i abans d'acabar, i de forma molt breu, és a dir, des del convenciment de la necessitat de mantenir una tributació d'aquesta naturalesa, és evident que des del meu punt de vista tot el que hi ha no ens hem de conformar simplement amb l'aplicació de la norma, que s'ha de fer per no tenir problemes. Però pensant en futur, i no només perquè ho pensi a títol personal, si això ja venia recollit de diferents informes d'experts per la reforma fiscal, abans hem parlat del tema empresa familiar, crec que és un tema que s'ha de mantenir i afavorir, però crec que amb el que realment és una empresa familiar, és a dir, tal i com la pròpia Comissió Europea la va definir. I avui en dia probablement hi ha un eixamplament del concepte d'empresa familiar que l'hauríem d'acotar, no? I si em permets molt breument, sóc un discrepant de la major tributació en funció del grau de parentiu. A mi personalment, i en un moment en què la societat, des del punt de vista de la composició familiar, és tan diferent, el fet de que la teva herència la deixis als teus fills o als teus nebots o als teus cunyats, em costa de pensar per què la tributació, simplement per un determinat vincle familiar, ha de ser més car o més barat, no? I dos últims punts. Hi ha un concepte que és el de l'aixovar domèstic, l'ajuar domèstico, que des del meu punt de vista no té cap mena de sentit. I, sobretot, davant de l'existència avui en dia de moltes herències que podríem denominar il·líquides, és a dir, jo no rebo un compte corrent, no rebo unes accions, sinó que el rebo és un determinat bé immobiliari que dius, sí, l'incorporo al meu patrimoni, però això em costarà diners pagar. Com ho pago si no els tinc, no? Evidentment, actualment hi ha un règim de tant d'ajornament com de fraccionament, però que caldria, i jo crec que les comunitats autònomes també estan per la labor, el que no tenen és competències per fer-ho, de dir, escolti, davant d'aquestes herències il·líquides, poder tenir un termini molt més llarg i confortable per l'hereu perquè pugui satisfer la quota que li correspon de l'impost.
Clar, i que no hagi d'aplicar, a més, uns interessos elevats,
exacte,
no? per haver de fer front a aquest...
Però com a mínim aquesta possibilitat d'anar ajornant en el temps davant, concretament, d'aquestes herències que es denominen il·líquides.
Digues, Alba.
Finalment, només volia fer un apunt de color, perquè quan parlem de successions, de testaments, de fiscalitat, és feixuc, i si volem arribar a les noves generacions, tu ara parlaves de youtubers i parlaves d'Andorra, justament amb el tema digital, no? O sigui, youtubers, instagramers, etc. Igual que nosaltres, des del punt de vista de l'assessorament legal, diem, ei, no esteu fent campanyes de publicitat, heu de tenir uns contractes darrere, hi ha uns drets d'imatges, però també teniu ja quasi un nom comercial, una marca, productes propis, etc. Això ha d'estar protegit. El mateix a l'hora de fer el testament, perquè tenen ja un patrimoni amb béns mobles, béns immobles ho desconec, suposo que sí, perquè estan invertint, però també protegir aquesta propietat intel·lectual i també el que són els drets digitals. Per tant, tant és el que deia al principi, l'edat, tant és béns mobles i insmobles, veiem el ventall més enllà del clàssic dels comptes bancaris i del pis, i comencem ja a regular què volem, on volem i qui volem que ho administri per donar-li la sortida que nosaltres volem.
Totalment.
Gràcies.
Molt bé, doncs molt interessant. Aquestes coses, com dèiem, o sigui, podria allargar-se molt més, perquè casos, no?, deuen haver, i segur que teniu experiència tant amb empreses, amb empreses familiars, amb gent estrangera que per necessitats, o inclús parlàvem alguna vegada fora de micro, amb gent que va venir, doncs, després de la Guerra Mundial, van venir estrangers a viure a Catalunya o a Espanya, o els gent que va, al revés, va immigrar. Doncs, bueno, doncs són totes aquestes coses que s'han de tenir en compte i sobretot anar amb un professional, un expert, que t'assessori i no deixar a vegades problemes, entre cometes, perquè es queden. Moltes gràcies, Alba Ròdenas, advocada i directora d'Augusta Abogados, responsable del Germandesc, experta en dret internacional privat de l'est de la vessant patrimonial immobiliari, contractual i successori, professora de la UB i de la Universitat Alemanya de Bayreuth, i Jaume Menéndez, doctor en Economia i especialista en governança fiscal corporativa, exdirector de Fiscalitat i Govern i Control Fiscal Gas Natural i exdirector del Programa de Política Fiscal Corporativa de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous a Missió Web de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 6 a 7 del matí.
El 29 de enero se celebra el Año Nuevo Chino. En este 2025 se celebra el Año de la Serpiente y según la cultura china es el año 4723. Pero ¿cómo se celebra esta tradición? ¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino? ¿Cómo sabemos qué animales en el 2025? Para tratar de este tema, hoy en el Lideratges tenemos la oportunidad de hablar con Lidan Qi, CEO de Puente China. Bienvenida a Lideratges, Lidan, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz año.
Gracias, feliz año, es verdad. Primero de todo, ¿en qué fecha se celebra el Año Nuevo Chino y por qué varía con el paso de los años?
Pues nosotros la celebración de Año Nuevo Chino lo marca el calendario lunar. Uh-huh. Se celebra el primer día del primer mes lunar, uh-huh, que suele ser entre enero y febrero, y este año cae justamente hoy, que empieza, uh-huh, el Año Nuevo Chino, que, uh-huh, es 29 de enero.
Uh-huh. ¿Cómo se celebra esta tradición en todo el mundo? ¿Siempre se sigue la misma tradición o varía en función del año?
La base de la celebración es bastante similar en todo el mundo, ¿no? Porque tiene origen, pues sale de China. Pues son reuniones familiares, grandes cenas. Hacemos, pues antes de empezar el año nuevo, pues limpieza de hogar para despedir a mala suerte. La comida que tenga simbolismo de abundancia, ¿no?, y de buena salud para el año que viene también, y sobre todo sobres rojos con dinero para los más pequeños. Y en China, por ejemplo, pues este año se ha hecho con muchos desfiles, ¿no?, juegos artificiales, como siempre, pero también con la nueva tecnología pues ha introducido muchos desfiles de drones, ¿no?, que hacen formas en el cielo súper chulos, pues de dragón, pues ahora se va a convertir en un serpiente, ¿no?
Qué bueno.
Así como...
Qué bueno. Y este año, según el calendario gregoriano, 4723 en año chino, es el año de la serpiente. ¿Qué simboliza para la cultura china este animal y cómo se ha marcado el animal de cada año?
Pues la serpiente simboliza sabiduría, estrategia y transformación en la cultura china. Por lo tanto, es un año pues para dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Antes de serpiente se ve asocia a personas analíticas y decididas. El zodiaco chino tiene total un ciclo de 12 años y cada año está regido por un animal. Entonces, depende de tu año de nacimiento. Y hay leyenda, ¿no?, que nosotros dice que siempre, la leyenda dice que emperador de Jade, que es el máximo supremo, decidió hacer una competición. Entonces, los animales iban llegando hasta los 12, pues serpiente pues tocó, ¿no?, este número.
Uh-huh. ¿Y cómo se celebra aquí en Barcelona el año chino? ¿Cómo lo habéis celebrado? No sé si lo habéis celebrado ya o lo vais a celebrar.
Bueno, de hecho, la celebración durante dura 2 semanas, unos 15 uh-huh. días. Uh-huh. En Barcelona ya empezó el sábado pasado, por ejemplo, el Arco de Triunfo. Uh-huh. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, con distintas asociaciones chinas, se ha organizado desfile de dragones y danza de leones, como si fuera aquí el desfile de reyes, ¿no? La cabalgata uh-huh. de reyes, pero de dragones y leones, y entonces ahí hicimos pues gastronomía, artesanía y además espectáculo, la verdad es que muy bien. Y luego a nivel familiar, más en casa, pues comidas, cenas, pues ayer por la noche, por ejemplo, es nuestra noche vieja, que es el 28, pues con mucha comida que simboliza pues no abundancia y salud para el año que viene.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, debe ser espectacular, ¿no?, de organizarlo y de verlo. Y ya para terminar, ¿cuáles son las principales diferencias que has observado entre las dos culturas, entre la vuestra y la, desde que estás aquí, que llevas muchos años, ¿eh?, aquí en Barcelona? ¿Cuáles son las principales diferencias?
La verdad es que el simbolismo que hay detrás, ¿no? El objetivo principal de la celebración es la misma, ¿no? Es reunión entre familia y amigos y desea lo mejor para el año que viene, que entra, ¿no? Pero la diferencia principal que yo observo sería la manera de celebrar. Porque, claro, nosotros es todo lo rojo, uh-huh. el simbolismo pues de la suerte para el año que viene, ¿no? Y luego los ciclos pues son anuales según el zodiaco. Entonces, todo el tema simbólico es muy importante para nosotros. Entonces, damos mucho regalo en el sentido, como vosotros en Navidades, pero nosotros no solamente en familia y amigos, sino que tú vas a ver a un amigo, porque los 15 días estás todo el día arriba abajo, amigos, compañeros de trabajo, tus superiores, tus subordinados. Entonces, siempre damos intercambio de regalos y bien. Mucha comida, mucha bebida.
Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, que desde Puente China, o sea, decíamos que creasteis esta empresa, exactamente, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué os dedicáis?
Nuestra empresa tiene, bueno, somos un grupo, es un holding y tenemos varias líneas de actividad. Tenemos una pata sanitaria que suministramos material sanitario a hospitales y farmacias. Y luego otra pata que es desarrollo de promoción inmobiliaria y tenemos asesoramiento también a temas relacionados con China en tema empresarial. Y luego la otra actividad que no es en línea empresarial, sino fundación, pues hacemos muchas actividades culturales para formar y ayudar, potenciar la amistad entre niños, estudiantes chinos y españoles haciendo intercambios, estancias en China. O viceversa, niños chinos en España o en Cataluña. Y pues esto lo que queremos ayudar es que se conozca más,
claro.
Tender ese puente, ¿no?
Uh-huh, claro, pero de aquí el nombre, ¿no? De Puente China.
Sí.
Muy bien. Bueno, de aquí que sepas que ya nos habló mucho y muy bien de vosotros, Enrique Tomás, que le queremos mucho y que estuvo participando en el Lideratges, ya nos explicó que si vas a China, y si te quieres establecerte en China, solo puede hacerlo de vuestra mano. ¿No?
Es nuestro socio en China para exacto. todo el tema de gastronomía. Sí, sí.
Muy bien.
Pues nos vende bien.
Exacto, exacto. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y feliz año nuevo.
Muchas gracias.
Lidan Qi, CEO de Puente China.
Lideratges amb Ariadna Belver.
Bé, i ara per acabar Lideratges d'avui tenim la secció Empresa en Femení, que és la secció del programa on donem a conèixer dones professionals, directives o en projectes d'emprenedoria. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Andrea Carandell, que és la CEO de Benito Urban. Benvinguda a Lideratges, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Igualment, bé, una alegria per nosaltres que estiguis aquí. Explica'ns una mica, per començar a posar context, de la teva trajectòria professional i com arribes a ser la CEO de Benito Urban.
Doncs jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses i vaig sortir al món laboral doncs, començant en el món de l'auditoria i la consultoria. Però per trajectòria familiar o per herència, no? Tenia molt clar que em volia dedicar al món empresarial i va ser el 2015 quan vaig emprendre Novatilo, que Novatilo vol dir Nova Tecnologia en Il·luminació i era una empresa, és una empresa que estava dedicada a la il·luminació LED per als espais públics. A partir d'aquí, l'any 2019, doncs tinc la possibilitat de recomprar l'empresa Benito Urban, que havia sigut una empresa que havia fundat el meu pare l'any 92, i que el 2011, doncs, per decisions estratègiques, decideix vendre, i des de llavors doncs, en soc la directora general després de fusionar les dues companyies l'any 2020.
Molt bé. No, això devia ser com una part també emocionant, no? Poder recuperar l'empresa que havia creat el teu pare?
Bueno, al final és un... com ho vam viure nosaltres a casa, l'empresa familiar és part de la família, és un germà més, no? I la veritat que tenia molt de sentit incorporar l'empresa dintre del projecte que ja estava liderant per causes òbvies de que ens estàvem dedicant al mateix sector i en el mateix mercat.
Uh-huh. Des d'aquest 2025 no ets la presidenta de la Fundació Impulsa. Explica'ns una mica aquest projecte.
Doncs justament l'any 2015 amb un grup d'amics vam fundar la Fundació Impulsa. una fundació que dona oportunitats a joves amb vulnerabilitats socioeconòmiques per estudiar formació professional. Aquests alumnes els bequem econòmicament i també a nivell d'un ordinador, a part d'un suport en mentoria. I això ens ha portat a que aquest any celebrem 10 anys d'aquesta fundació també, i que portem ja doncs, més de 600 alumnes becats amb una inversió de més de 5 milions i mig d'euros. L'èxit de la fundació passa de que aquests alumnes superen els estudis el 80% d'ells contra la mitja catalana, que és un 50% que són els que abandonen. I a part de la Fundació Impulsa, doncs, juntament amb l'Anna Font i recentment amb l'Alba Carandell, la meva germana, també estem impulsant el programa d'EONO, que està englobat dintre de l'empresa de capital risc que tenim Ona Capital, on impulsem també programes per a l'emprenedoria femenina i que sumem des d'aquí doncs, a entrar a la nostra pàgina web i que es puguin adherir a que puguem analitzar el seu projecte i apoyar-lo, si és el cas.
Molt bé, molt interessant. Per tant, quin és el negoci de Benito Urban? Entenc que és l'il·luminació exteriors, també, o qualsevol...
Nosaltres ens dediquem a tot el que sigui producte per ocupar l'espai urbà, o sigui, per moblar l'espai urbà, des de il·luminació, com deia al principi, mobiliari urbà, com poden ser els bancs o les papeleres, tot el que seria jocs infantils, també tots els productes de la nova mobilitat, a parc a bicicletes segur, per exemple, senyalització, o sigui, al final tenim unes 8.000 referències al catàleg i això fa que siguem un proveïdor global per un ajuntament, no? Que al final no només li estem distribuint un producte, o sigui, fabricant-lo, perquè nosaltres ens dediquem des del disseny fins a la fabricació, venda i postventa, sinó també dintre de tot aquest procés el servei d'assessoria que podem fer davant d'un projecte que tingui qualsevol ajuntament o entitat davant d'un espai públic o també privat, no? Com podrien ser centres comercials o càmpings.
Molt bé. Amb la teva experiència, vols fer alguna recomanació a les oients que estiguin plantejant-se el seu futur professional? O sigui, amb què t'has trobat? Si ha estat un camí fàcil?
La veritat és que la meva recomanació és formar-se, aprendre al màxim del mercat laboral en l'entorn que puguis i llavors jo crec que enfocar-te a la passió que una tingui, no? Crec que és molt important que si et pots dedicar a el que més t'agrada, doncs no ho considero una feina, no? Sinó perseguir la teva passió diàriament i crec que és important això, no només formar-se en la part acadèmica, sinó també en experiències laborals dintre de diferents sectors o entorns que et donguin possibilitat.
I ja per acabar, com valores l'evolució del paper de la dona dins de les posicions directives a les empreses? Creus que estem a prop d'aconseguir la igualtat de gènere?
Bueno, crec que hem de seguir empenyent per demostrar i fer-nos referents. Hi ha moltes dones directives, segurament en falten moltes més, no? Però en aquest àmbit crec que també toca que ens exposem potser una mica més i donem exemple de que som ja moltes dones ocupant llocs de lideratge i portant empreses en el nostre dia a dia.
Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Lideratges, per voler visibilitzar-te i per ser també com un referent, un exemple per moltes dones a seguir. Fins la propera.
Moltes gràcies, Daniel.
Andrea Carandell, CEO de Benito Urban.
Lideratges amb Ariadna Belver.
Ja hem arribat al final del programa i em vull acomiadar amb una frase de Carla Gómez, cofundadora de Tecker. Diu, l'èxit no és mai individual. Diu, és el resultat de l'esforç col·lectiu d'un equip que comparteix la visió, la passió i la dedicació pel projecte. Vull agrair tot l'equip del programa, Xavi Mekel, Víctor Botini a la producció i a l'equip tècnic liderat pel Robert Atay, Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixant-nos els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar el programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, a X, a Instagram i a LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint que necessitem que seguir creixent i per això és vital que ens ajudeu a fer difusió al programa i a recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Fins la setmana vinent. Us esperem a Lideratges. Cuideu-vos molt.
Lideratges amb Ariadna Belver.